Santa Mònica Ràdio.
Una llar és un retorn. Un espai, emocional i sovint físic, construït mitjançant accions, emocionals i sovint físiques, reiterades en el temps. Una llar és el desig de reincidir en el que ja es coneix, tornar a acariciar el mateix cos, tornar a refugiar-se sota el mateix sostre. Una llar és una freqüència. No pot haver-hi llar sense repetició. Sempre que estic sol amb tu, em fas sentir com si fos a casa una altra vegada. Sempre que estic sol amb tu, em fas sentir que estic complert de nou. Sempre que estic sol amb tu, em fas sentir que sóc jove una altra vegada. Sempre que estic sol amb tu, em fas sentir que torno a ser divertit. A Love Song, la cançó de The Cure, Robert Smith relaciona l'enamorament amb el retorn i la reiteració. La companyia de la persona estimada el fa sentir com si fos a casa una altra vegada, complert de nou, jove de nou. El fa tornar a ser divertit. Una altra vegada, de nou, tornar, repetir, 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 repetir. La presència repetida de l'altre condueix a la reaparició d'allò que s'enyora. L'altre estimat esdevé, amb la seva companyia, una màquina del temps, dispositiu màgic que articula un reviure del record, de la sensació de l'experiència pretèrita. L'amant és la Magdalena de Proust. El seu tacte, la seva olor, el seu sabor vertebren l'anàmnesi, la reminiscència. A Love Song, l'amant és la llar, allà on sempre volem tornar, allò que sempre volem repetir, perquè en lloc més podem mantenir viu el que cada dia perdem una mica. La llar i l'amant són un temps emocional criogenitzat al qual solament podem accedir a través de la repetició. Thank you. Tendim a pensar la repetició, el bucle, com un cercle. Una circumferència sense principi ni final. Una línia que es torna a dibuixar, a resseguir, perpètuament. Tot i això, el lloc resseguit, la superfície on tornem a incidir, mai és igual que l'anterior vegada que la vam transcórrer. La reescriptura continuada genera acumulació i profunditat, com un llapis que cada vegada que passa pel mateix punt deixa un nou residu de carbó, un nou estrat que se suma a l'anterior i enfonsa una mica més el paper. Quan resseguim la línia, quan tornem a dibuixar-la, el cercle repetitiu, que és un cicle reiteratiu, consolida la seva morfologia i simultàniament la transforma. De la mateixa manera, els efectes s'acumulen i arrelen a través de la repetició. La llar, per tant, es constitueix d'acord amb el retorn a l'espai o l'estat prèviament conegut o experimentat. El mobiliari confortablement familiar, els cossos ja acariciats, esdevenen llar amb la reiteració de l'experiència. La repetició és el fonament de la constitució dels nostres afectes i els nostres temors. La repetició maquinal ens provoca angoixa, ens espanta, a causa de la seva inhumanitat, perquè la repetició de la màquina no genera acumulació ni profunditat, solament saturació i erosió. No es tracta d'una repetició constructiva, sinó desgastant. El pas donat solament deixa rere si una traça sense significat, com si la seva dimensió conceptual fos feta de pols i la força centrífuga del moviment rotatori l'enviés fora del cercle amb cada nova embranzida. El que ens aterreix, per tant, és l'incapacitat de la màquina per desenvolupar lligams afectius mitjançant la repetició, perquè la màquina no té memòria. La seva única capacitat d'automodificació, i solament en el cas de les intel·ligències artificials, és l'autocorrecció al servei de l'optimització de recursos. Es tracta d'una autocorrecció que oblida automàticament l'estadi anterior, és a dir, l'objecte, la raó de la seva pròpia transformació. Per tant, la repetició de la màquina solament existeix en la mirada de l'observador, fora d'ella, perquè la màquina no pot recordar haver fet la mateixa acció amb anterioritat. Si existís una subjectivitat maquinal, una consciència de la pròpia experiència en la màquina, estaria marcada pel descobriment permanent, perquè no coneixeria el record i, per tant, no podria viure la repetició com a tal. A En aquest sentit, l'hostal no pot ser llar perquè les experiències que l'habiten, fugaces i sempre en trànsit, no deixen traça, no generen memòria. Perquè la llar no és solament un espai, sinó la conjunció de la seva fisicitat revisitada i els efectes que aquesta revisitació produeix. Repetició redueix el risc de no conèixer, de l'anunci de l'alteritat, del tracte amb l'abisme d'allò que no sabem, no podem o no volem explicar-nos. La repetició actua com una xarxa de seguretat i, com a tal, custodia i preserva. És conservadora. Ens priva de saber què hi ha més enllà d'allò familiar, perquè discontinuar la reiteració implicaria endinsar-nos en la incertesa. La repetició refrena el progrés perquè sempre fa tornar enrere. La imatge, el retrovisor, es converteix en el destí del viatge. Solament evitant la repetició podem arribar a llocs inexplorats, desenvolupar noves realitats. La repetició pot arrabassar-nos la capacitat d'imaginar un futur no previsible. A més de retorn, pot ser també retrocés. La repetició retrocés desmobilitza, frena, reprimeix, limita allò que fora possible a allò que solament pot ser probable. És a dir, una extensió del que ja ens és proper, entès i susceptible de ser dominat. La nostàlgia se sustenta en el desig d'una repetició retrocés capaç de proporcionar-nos l'il·lusió de domini de la realitat. En una època on la concepció de les persones en tant subjectes històrics ha estat desplaçada per l'assumpció depressiva d'una naturalesa objectual, quan sembla que hem perdut el control sobre els esdeveniments, la capacitat de modular la pròpia vida i la del col·lectiu, la nostàlgia ens proposa recular fins un temps en el qual se'ns promet, o així volem pensar-ho, la història la construíem nosaltres. Però en la majoria dels casos, aquest temps mai va existir. Anhelar el hogar tal y como es, eso es la añoranza del hogar. Echar de menos el hogar tal y como era, eso es la nostalgia, escriu Grafton Tanner a Les hores han perdido su reloj. Però en el seu aforisme, Tanner no contempla el tipus de nostàlgia de la llar, de desig de repetició, retorn i retrocés que travessa els imaginaris polític i cultural contemporanis, perquè on es vol retrocedir és a una llar virtual i fal·laç, una llar al·lucinació. L'Amèrica, que Trump va prometre tornar a fer gran, no va ser una Arcàdia de pau i benestar, sinó un país marcat per la segregació racial, la brutal repressió dels drets civils i la paranoia antiesquerrana. El Déu, la pàtria i la família a les quals s'encomana Giorgia Meloni són el Déu, la pàtria i la família dels feixistes italians dels anys 30, no els d'un recés de llibertat i prosperitat. I tot i això, les promeses s'alliberen del jou de la realitat perquè la necessitat de sentir-se algú, i no solament alguna cosa, superen l'indisputabilitat dels fets. Sí, es vivia sota una dictadura, però els meus pares, a la meva edat, ja tenien el cotxe pagat i un pis de propietat. Sí, no hi havia igualtat, però amb el sou de l'home vivia tota la família. Sí, les sexualitats dissidents estaven castigades per llei, però tot era més senzill. Sí, es van cometre barbaritats mediambientals, però la ciutadania no havia de carregar amb les culpes. El que proposa la nostàlgia contemporània és una repetició del mite, no de la vivència pròpia. Invocación, la uruguaya Cristina Peri Rossi va escriure: que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones, para que no sea el espacio donde se reflejan los amantes que fueron, los cuerpos amados un día y olvidados después. Un amado espacio de revelaciones y no de repeticiones. En el poema, l'objecte del desig, un desig romàntic, eròtic i impossible, no és simplement el cos de la persona estimada. S'enyora una pell sense records, sobre la qual les carícies de l'autora han de vehicular una cadena sense final de descobriments, de sensacions no conegudes fins a la seva intervenció. El cos desitjat és, doncs, una superfície despresa de repeticions. D'alguna manera, una superfície verge. Per Cristina Peri Rossi, solament aquest cos verge de l'amant alberga la possibilitat d'una llar construïda amb la persistència del contacte. Un tornar continuat a la dermis, matèria primera que ha de sostenir els murs de la relació llar. repetició permet l'establiment d'un ordre. En conseqüència, és al mateix temps un recurs civilitzatori i repressiu. Les normes enmarquen l'ordre i bloquegen la possibilitat de que, sense límits, es dissolgui en la multiplicitat infinita d'eventualitats d'allò que no té principi ni final. Les lleis delimiten on comença i on acaba l'ordre. Però per establir els seus llindars han de ser reiterades, complides una i una altra vegada. I també han de ser transgredides una i una altra vegada, perquè el reglament dona significat a la falta. Si no hi ha reglament, no hi ha falta. De la mateixa manera que si no existeix la llei, no pot haver-hi delicte. Tot sistema ordenat requereix d'un conjunt tancat d'elements replicables. Mitjançant aquestes repeticions sistematitzades, es conclou la diferència entre el bé i el mal.
The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. Sometimes behave so strangely.
La música és paraula repetida. La psicòloga Diane Dodge ho va demostrar el 1995 amb la seva teoria sobre el fenomen auditiu conegut com speech-to-song illusion o il·lusió veu a cançó. Dodge va crear un loop amb una frase seva i va observar que després d'escoltar-lo en repetides ocasions, els oients deixaven progressivament de percebre'l com un discurs i passaven a entendre'l com una cançó. Tot i això, l'efecte únicament funcionava quan les repeticions eren idèntiques i es sostenien durant un determinat període de temps. Un dels arguments que va emprar Dodge per explicar la il·lusió veu a cançó és la rellevància de la repetició en la música, la reaparició d'un so o un motiu dins d'una seqüència. La repetició en el context musical connota l'existència d'un vocabulari limitat i articulat, una assignació de valors administrada pel músic. La repetició en intervals regulars és una de les formes més essencials i bàsiques de composició. Músiques com el minimalisme o el techno han establert un llenguatge dramatúrgic a partir de la superposició de patrons repetitius regulars. Per exemple, la suma progressiva de diverses repeticions regulars articula la lingüística del crescendo i la resta progressiva de diferents repeticions regulars articula la lingüística del decrescendo. De la mateixa manera, la llar, en tant experiència emocional, es reafirma amb la suma d'accions regulars. Un bon dia, un diumenge de mandra al sofà, El primer símptoma de crisi a la llar és, precisament, la desaparició progressiva i indesitjada d'aquestes seqüències. El decrescendo marcat pel silenci que trenca la salutació habitual o l'absència de l'altre. Do you love me? Do you love me too? Sigmund Freud va observar encuriosit com el seu net Ernst, d'un any i mig, passava molta estona jugant a un joc molt particular. Ernst tirava un carret de fil aguantant-lo per una punta del cordill mentre cridava "Oh!", una inflexió infantil del terme alemany "fort", "se'n va". A continuació, el nen estirava el cordill fins recuperar el carret dient "da", "aquí està". El petit Ernst repetia aquest ritual de manera compulsiva una vegada i una altra sense avorrir-se, i sempre quan la mare estava fora. Freud va concloure que el seu net substituïa el plor per l'absència de la figura materna amb el joc que ell mateix va batejar com a "fort da", i del qual parlaria en el segon capítol de "Més enllà del principi del plaer". Segons Freud, l'Ernst simbolitzava les absències i els retorns de la mare a través del joc, llançant i recollint el carret, la qual cosa l'ajudava a gestionar les angoixes que apareixien per la sensació d'abandonament, d'estar sol. La repetició de l'acció simbòlica li permetia controlar aquesta experiència, evitant que pogués afectar-lo. Tirar el carret era la mare marxant. Fort, se'n va. Recollir-lo era el retorn de la mare. Da, aquí està. La reiteració facilitava el control sobre els aconteixements i els efectes. Gràcies a aquestes observacions es van realitzar contribucions molt valuoses a la teoria i la tècnica del psicoanàlisi amb nens, que otorga una importància fonamental al joc amb tant experiència que constitueix, però que també ajuda a suportar el pes de la realitat. El retorn a la llar, la voluntat de refugiar-se una i una altra vegada en la llar, funciona d'una manera similar. La casa, l'espai, és el carret al qual sempre torna o millor dit, nosaltres som els carrets que sempre tornen a la casa. I aquest retorn, aquesta repetició, és el que ens permet suportar el pes de la realitat.
Thank you.